Tot costa.
En el seu retorn al Madrid, Mourinho està mostrant un vessant zen que contrasta amb la seva insuportable toxicitat del passat. Caldrà comprovar fins on li dura el bon rotllo i, sobretot, em pregunto què en deuen pensar els madridistes nostàlgics de la versió original del portuguès.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 3 de setembre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que ja s'acosta el cap de setmana, ja tenim ganes de veure i viure partits. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça, potser ja pot debutar diumenge, en un entrenament on ja hi era Gavi, recuperat del cop al genoll del primer partit de Lliga. I tranquil·litat en Bissibu, el jugador belga del filial que ahir sortia del partit, te'n recordaràs que ens ho explicava el Francesc Ripoll, que hi havia certa preocupació perquè el partit contra el Sabadell, la final de la Copa Catalunya, va acabar sortint de vestidors amb una bota ortopèdica per una entrada sobre els turmells. Finalment, sembla que tot queda en això, en un ensurt.
Sí, és que Santa Llúcia em conservi la vista perquè en directe el Ripoll ens deia que m'agafa l'altra punta de camp, veieu què li ha pogut passar, i francament no vaig saber veure què. I vist després amb deteniment, és que és un zapateau. Primer li trepitja un turmell i després l'altre. Vaja, que encara ha fet sort l'extrem belga del Barça Atlètic.
Encara relacionat amb el Barça, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer ahir en una gala a Itàlia que el club blaugrana l'ha volgut fitxar aquest estiu. Ell el que diu és que ell està molt bé a l'Inter i que no es va voler moure. En tot cas, confirma el sondeig per part del Barça.
El Barça, per dir-ho així, no va anar de Julián a Gabriel Jesús, sinó que al mig, com a mínim, va provar amb Lautaro. En parlarem avui de la tria del nou i la Laia Tudel de seguida ens té preparat un informe, aquells tan interessants que fa, sobre els insights de la Tudel sobre Xavi Espart, la gran sensació d'aquest inici de temporada a Can Barça.
A l'Espanyol avui hem sentit la veu del director esportiu blanquiblau de Monchi valorant el mercat de fitxatges. Diu que ha arribat el que van planificar que arribaria, que el seu nivell de satisfacció és total, i ha confirmat l'oferta del Hull City per Roberto i que la van rebutjar al segon.
M'ha fet gràcia perquè diu ha llegado todas las posiciones que dijimos que llegarían. Los nombres quizá no eran los que teníamos previstos, però vaja, això ja passen als mercats.
Mentrestant, a Girona han presentat Carles Pérez, que arriba lliure del Celta, i aquí a qui hem sentit és el director esportiu del Girona, Quique Cartel, que s'ha mostrat convençut d'haver fet un equip per tornar a primera, que ha explicat que el problema va ser que tots els jugadors volien marxar perquè tots se sentien de primera. Després em van convèncer alguns, però que per això han canviat tant la plantilla. I de l'únic nom de qui no ha volgut parlar és de Sigankov. Ha dit, d'aquest no en parlaré, i que cadascú tregui les seves conclusions.
Sembla que és una bona idea per evitar visites al jutjat. En tot cas, avui balanç, és el dia mundial del balanç de mercat. Ho ha fet Monchi a l'Espanyol, ho ha fet Quique Carcel al Girona, i també escoltarem Lucas Viale, el director esportiu del Sabadell, en un estiu ben mogut i ben feliç, per altra banda, la nova Creu Alta de Sabadell.
I encara en futbol, avui es juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, Reial Societat Celta, a les 9 del vespre. Demà el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada de primera. Avui és dijous, vindrà el Boig.
Això és notícia.
Torna al Boig per estrenar la temporada, i he fet presencialment. I parlarem de les paraules de Mourinho, implacable amb Raúl Asencio, després que s'hagi sabut que aquest estiu, en un control rutinari, va multiplicar per 4 la taxa d'alcohol permesa. Diu Mourinho que tothom es pot equivocar un cop i que el problema és l'acumulació d'errades. Asencio també ha fet un comunicat, en aquest cas, ha parlat per dir que no tornarà a passar, i també per reivindicar que ha estat absolt del delicte de difondre imatges de contingut sexual després que les víctimes hagin explicitat que el perdonaven. Els altres tres futbolistes del planter del Madrid implicats han acceptat una pena d'un any de presó per distribuir contingut sexual de menors d'edat.
Un boig de la Castellana ben farcidet, amb Asensio, amb Mourinho i amb aquesta requalificació en vies a Valdebebas, que vista a 600 quilòmetres és un autèntic escàndol. En parlarem de tot plegat amb el boig de la Castellana.
I encara en futbol, demà hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions femenina. 18 equips, en aquest cas són 6 rivals per cada equip. Hi ha tres bombos, el Barça és el primer amb els caps de sèrie, el Madrid és el segon, no hi és enlloc el Wolfsburg, eliminat ahir als penals per l'Inter.
Després amb el Roger Arbusà farem allò tant de prèvia de sorteig. Quin seria el pitjor calendari que li podria tocar al Barça i quin el més benèvol?
Jo t'haig de dir que el pitjor calendari que li podria tocar al Barça el firmaria ara mateix.
Sí, clar.
Perquè seria molt atractiu, realment. I, a més, el Barça passaria igualment sense problemes, crec. En ciclisme, Jakob Omerzel ha guanyat la 12a etapa gràcies a una escapada en solitari. Per darrere, Enric Mas surt reforçat després d'haver ampliat la diferència respecte a Roglic, ara a 1,45.
Després ho analitzarem amb l'Isaac Vilalta, però fa la impressió que Enric Mas camina en pas ferm cap a el que seria el seu primer triomf en una gran volta.
A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda. Aquesta matinada passada, Alcaraz ha passat a tercera ronda davant el portuguès Jaime Faria. Ha perdut el primer set i ha hagut de guanyar els tres següents. I ara jugarà la tercera ronda contra el xinès Wu, que no és el mateix Wu que ha eliminat Rafa Hodder, de manera sorprenent, per 6-2, 6-1 i 6-1.
El Bu que ha eliminat a Rafa Hodder feia més por que el Bu amb B doble que jugarà ara contra el Alcaraz.
Segona broma de segon dia consecutiu. Sí. Mira, avui, Fito, igual des de la redacció l'ha agafat, que és que ahir li va costar.
Sí. No tothom pot anar a la mateixa velocitat.
No, és veritat, també. I l'NBA ha sancionat els Clippers de Los Angeles amb 5 primeres rondes del draft i 26 milions d'euros de multa per haver trencat el límit salarial amb la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer.
Bé, més que trencar el límit salarial, el que feien, dit en plata, era pagar-li en negre, cosa que evidentment vulnera els límits salarials. Vindria a ser, no tinc espai salarial per pagar Lewandowski, doncs li pago oficialment 15 i els altres 15 li paga una empresa per no fer res. Doncs això és el que havien fet els Clippers i la sanció realment és històrica. En parlarem al Coast to Coast amb el Jordi Colomer. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
D'un dels protagonistes d'avui del Tot Costa ho comentaves abans i preguntem precisament per Xavi Espar. Ha de continuar sent titular per davant de Cancelo i Balde? Podeu respondre a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui, amb la presència, dels habituals del dijous, senyor Santi Jiménez, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, molt bé.
No et ve l'estiu?
Sí, treballant.
Treballa, de fet, tu te l'has passat aquí, com qui diu.
Sí, m'he passat aquí, esperant-vos.
Gairebé no s'ha bellugat d'aquí. També ha anat traient el cap la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
I... No, el Grau sí que ha fet vacances. Jordi Grau, bona tarda.
Vaig fer vacances quan tocava. Què tal? Sí. Bona tarda a tothom.
Que és recomanable, d'altra banda, per fer la cara de salut que...
Mira, no sé si eren merescudes, però eren necessàries.
Molt bé. Doncs ja, en tot cas, ja les hem deixat enrere.
Dies que fa.
El Santín, que ara en deu tenir una...
Tinc encara.
Ara
és que quan... no sé quan les faré, però...
Ara és que...
Anar acumulant, anar fent motxilla.
Ara és quan el Santi fa el que aquí coneixem com un Anaïs Martí, que és... Ara foto al camp dos mesos jo i ja us vindré a saludar per Nadal. En fi, que ja estem tots retrobats, saludats i que entrem en matèria.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Solitary.
el Salvapou ha començat amb la veu afònica del bo d'en Brian Adams, The Ballad of Terry Fox. La balada de Terry Fox, això què és, novetat, no? Sí, és novetat, no, està bé.
Brian Adams ja saps el que hi ha.
Un home, ho sempre, no?
Sí, sempre. Bé, aquesta cançó te la posen a 1974 i
encaixa. Però, per tant, no decep ningú.
No, jo sóc...
Vas a buscar això, eh?
Jo tinc un trauma amb quan U2 va començar a fer coses rares i música electrònica i penso, però què collons?
Bé, perquè hi ha grups que els agrada evolucionar una mica.
El moment musical...
No cal. No.
La perdició.
No,
la perdició és U2.
Ens agradeu perquè feu això. No ho toqueu.
No, però va quedar bé, eh? Jo crec que el dos està molt bé.
Van acabar tornant a... I encara belluguen, i espera't.
Home, clar. Sí,
en fi, fet l'obligat punt a punt musical per arrencar, parlem d'una altra estrella d'aquest estiu. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Què direu, home, amb els fitxatges que ha fet el Barça podrien ser uns quants, però hem mirat cap aquí, cap a prop, perquè són tres partits i tres titularitats de Xavi Espart, que era un futbolista que, vaja, no dic que hagués d'estar al Barça Atlètic, però era raonable pensar que tindria dorsal del filial i que ara no només té dorsal del primer equip, sinó que ara mateix és titular al Barça de Flick.
Sí, és un dels noms de la pretemporada i, sobretot, el que més està sorprenent és que és un dels noms d'aquest inici de temporada amb aquestes titularitats en una posició on ell no hi havia jugat pràcticament mai, i ara en parlarem. A veure, Hansi Flick sí que tenia molt clar des que el va veure jugar l'any passat, debutar amb el primer equip, i també quan el va veure als entrenaments, que era un jugador pel primer equip a curt termini, tot i que té 18 anys, però ja està acostumat Hansi Flick a veure els jovenets que estan preparats pel primer equip. El veu molt bo tècnicament i tàcticament, que entén a la primera tot el que li demanes, que és una cosa que li agrada molt a Flick, que el jugador entengui a la primera el que li demanes i que faci el que li demana Flick. També és cert que això ho troba en pràcticament tots els jugadors que li pugen de la casa, que és una altra de les coses que a Flick li agrada, que aquest ADN de la Masia es nota amb aquests jugadors, i que de seguida que explica, doncs veu com els jugadors ho executen perfectament. De fet, si ens posem a mirar coses de què podria millorar o coses a dir en un futur Xavi Espart, que li queda moltíssim, doncs va una mica també per aquí, que és que executa molt bé el que li diuen, però li falta ara, doncs, ell fer un pas més i atrevir-se a fer altres coses, que sembla que...
Massa disciplinat, japonès.
Fins i tot la sensació de que si li hem de dir tot, no? Se li ha de dir tot perquè arriba el punt que potser si no li dius no ho fa, però
doncs
això...
Doncs està bé que ens ho expliquis amb la mirada interna, perquè vist des de fora no ho sembla.
No,
fa la
perquè...
sensació que és un jugador que pensa fàcil.
No, és que és intel·ligent, això també, evidentment, ho veu tothom, i Flick li agrada molt, la confiança i la seguretat, la mentalitat i la maduresa amb què ha jugat i jugat Xavi Espart, evidentment, són característiques que li agrada molt al tècnic del Barça. I ja, a més, una de les claus d'aquest inici de temporada de Xavi Espart és que físicament arriba un punt per sobre de molts altres jugadors de l'equip, perquè ell, recordem, que no ha fet vacances, que ha empalmat l'europeu sub-19, on ja va arribar molt bé, perquè ell ja s'estava preparant. Quan són tan joves, normalment ja fan com un complement quan acaba la temporada, i Xavi Espart ho va fer, per allò de físicament, estàs en aquella edat, 17-18, per intentar créixer, arribar bé a l'europeu, ha arribat molt bé, va fer un europeu extraordinari de mig centre, sobretot en la posició de mig camp, i això ho ha continuat, no s'ha aturat, i per tant es troba en aquest punt físic que té també per sobre de la resta. A la pretemporada ha estat entrenant amb el Barça i jugant més en aquesta posició que dèiem de mig centre i de lateral dret, però arriba el punt en què es troba Flick abans del partit de l'Elx, amb aquella circumstància que el lateral esquerre, Cancelo, encara no el tenia del tot, Valde tenia aquella situació que no estava per jugar, i llavors pensen en opcions.
Que Cancelo crec que
no
va presentar el dia abans.
Sí, crec que és que no havia entrenat, crec, encara.
Ah, no, això pot ser. Jo és que recordo que vaig pensar, no anirà a ells? Jo juraria que sí que hi va anar, però... Oi que sí? Però
va anar convocat, però no va jugar.
Era evident que era massa just per jugar.
I llavors, pensant en opcions, prova en un entrenament...
Qui no va anar a ells va ser Valde.
Valde, sí, es queda fora de convocatòria.
En aquest cas, per càstig, diguéssim.
Per reflexionar una mica. Sí. Bé, doncs, el prova en un entrenament, Xavi Espart, de lateral esquerre, i només en un entrenament Flick diu, perfecte, és el que volia, és el que esperava, i és el que he vist i el que m'ha donat, doncs jugaràs de titular en aquesta posició. Evidentment, estan molt contents amb el resultat que de Xavi Espart al lateral esquerre, a banda de que és un jugador molt, molt versàtil, que el pot fer servir a moltes posicions, i d'intel·ligent, que ja ho hem dit, també s'associa molt bé, és a dir, el veuen molt complet. El jugador Tot i aquest inici que estem parlant i elogiant tant, ell està tranquil i ho viu amb normalitat, perquè així Flick li ho trasllada. És a dir, no hi ha hagut cap conversa especial de Flick dient-li ara et demanaré que siguis lateral esquerre perquè vull que... No, ho ha tractat amb normalitat. De fet, Espar s'ha sorprès més per paraules que ha dit en roda de premsa Flick d'ell, no només les de Philip Lahm, sinó també les elogis que ha dit, que no pas amb les converses que ha tingut a la intimitat.
La de Philip Lahm no està malament, eh?
No, sí, aquella no està malament, sí, sí. Aquella va ser la primera, després del debut, i d'un-hi-do, també la va rebre bé. El que sí que sempre ha rebut Espar per part del club és la confiança que s'apostava per ell. A final de temporada passada, després ja d'haver debutat i que Flick ja havia transmès que li agradava molt, li van dir que el volien al primer equip, però no li van assegurar en quines condicions, ni evidentment li van dir dorsal de primer equip ni fitxa, perquè sí que li van dir al mercat pot haver-hi molts moviments a l'última línia, a la línia de defensa, i en funció d'això veurem com queda la teva peça. Però que estigués tranquil, perquè era una aposta de club. Recordareu, fa 6 mesos al mercat d'hivern, ja vam explicar en el seu moment, quan va debutar al gener, que el Racing de Santander el va demanar per una sessió, que en aquell moment va haver-hi gairebé una reunió de tota la gent que estava al voltant de Xavés per al club, Deco, Flick, Bojan també, Belletti, entrenador del Barça Atlètic, que van dir no pot marxar, perquè Xavés Par el volem aquí, al Barça Atlètic, i l'any que ve el primer equip. Com dèiem, ara el fa servir de lateral a l'esquerra Flick, també l'ha anat posant estones d'interior, de fet és una posició, ell sempre ha estat migcampista.
Quan ha canviat Pedri en un parell de partits,
l'ha pujat.
L'ha passat al mig del camp, que és la seva posició natural.
Més natural, i evidentment que també li agrada molt aquí Flick. Veurem durant la temporada, que és molt llarga, cap on l'acaba fent servir més. De lateral esquerra, que és el que dèiem, abans de jugar amb el primer equip del Barça i d'aquest entrenament que va fer abans del partit de l'Elx, només havia jugat un partit a la seva vida, que és aquell que vam explicar a la TET, un partit de Youth League, desembre del 23, Barça-Royal Anvers. És l'únic partit que Xavi Espar havia jugat abans de lateral esquerra. I contractualment té 2 anys més de contracte, no hi ha pressa, però és evident que tard o d'hora la intenció del club és la de millorar, actualitzar el contracte, podem fer servir la paraula que vulguem, però vaja, que tu has de donar-li unes altres condicions econòmiques més altes a les que té ara Xavi Espar, i això passarà.
Per nassos, perquè ara és un jugador del primer equip a tots els efectes. Veurem si jugarà més o menys, però de moment és ja jugador del primer equip. Doncs una peça més de la fantàstica generació del 2007, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal i Xavi Espar, que aquest potser no l'havien vist a venir, però ja en tenim un més. Santi, Mireia, Jordi, què us està semblant aquest inici de Xavi Espar, i quin horitzó li imagineu, tenint en compte que la plantilla és la que és? És a dir, ara mateix està jugant de lateral esquerra, el Barça en té 2 encara més sèniors que ell. Bé, jo no dubtem de la confiança de Flick, però...
Jo li veig complet que ara li prenguin el lloc.
Avui jo pensava, és difícil, sent Flick, dir... Doncs tu ara, diumenge, no jugues.
El que passa és que, pel mateix que ha explicat la Laia, que ha fet el Mundial, no porta vacances, té només 19 anys, està rendint a un nivell perfecte, haurà de parar un moment. O sigui,
pensava, quan el fas parar?
No, pararà. Jo crec que has d'aprofitar el moment aquest que té, que magnífic, has d'aprofitar-lo, i després ja el regularan, però vamos, ha caigut com aigua de maig. Pot jugar, et solventa el lateral esquerre, hi ha un forat al lateral dret que pot cobrir perfectament també, i al mig camp potser està més atapeïda de jugadors, però també rendeix. El seu rendiment fins ara és impecable. El que jo no m'atreviria a dir és que serà el titular de la jornada 1 a la 38.
No, perquè
realment, amb l'edat que té, la constitució física... també el veig que per jugar a la lateral, quan vinguin els toros grossos, aquí pot patir una miqueta,
sí,
físicament.
És evident.
Sí, no per condició, sinó per la seva constitució física.
Bé,
realment...
i perquè la part defensiva no és el seu fort.
Evidentment.
És evident. És un jugador que el fort ara, és en pilot.
Ara la notícia és extraordinària pel Barça.
Hi ha una qüestió tàctica, que més enllà de la circumstància que Cancelo arriba just d'entrenaments, que Valde porta la creu de Flick, Mireia, que és, em sembla a mi, amb Gordon com a extrem esquerre, que jo crec que és més extrem que Rafinha, un lateral... diguem-li lateral, que es juga més per dins que Cancelo, que és més d'anar per fora, potser t'ajuda a canviar el paisatge, a reforçar el mig del camp. Ho dic com a idea per entendre per què Flick de cop s'inventa un tio que ha jugat de lateral dret a l'esquerra.
Sí, sobretot perquè la temporada passada jugava amb un fals extrem esquerre, no? Que podia ser Rafinha, que sempre anava cap a dintre, amb la mina amb molta amplitud, però Cancelo jo també crec que pot jugar també en molts carrils interiors. Ara, Espart et pot jugar a totes les posicions, és molt polivalent i et permet tenir aquesta amplitud i els dos carrils. Jo crec que en algun moment també el veurem doblar per fora, però és un perfil que costa de trobar, no? Que entengui molt bé el joc, que entengui on s'ha de situar en aquestes zones on hi ha més gent, perquè al final al mig del camp és gairebé sempre on hi ha més trànsit de futbolistes i ell ho llegeix a la perfecció. Jo ara mateix crec que és molt difícil que li treguin el lloc, però també els altres quan es vagin posant a to físicament aquí la competència ja serà més real.
A veure, jo crec que a 3 de setembre és indiscutible que és la gran notícia del que portem de temporada, a 3 de setembre. També és veritat que Flick ja va advertir des del primer dia que el seu equip es veurà el segon cap de setmana d'octubre.
Passada l'aturada, sí.
Després de l'aturada.
Sí, també ens va dir que no veuríem l'equip al 100% fins aleshores i la veritat és que va bastant fort l'equip.
Sí, l'equip va fort, sí. A mi on m'ha agradat més de les posicions on l'he vist, a mi és la de mig centre.
És la seva, clar.
I fins i tot més que de lateral dret, que és on potser ha jugat moltíssim també, Però jo sincerament, quan arribi l'hora de la veritat de l'equip de Flick, jo no sé on jugarà Xavi Espart. Se'm costa veure l'11 titular.
Home, és raonable.
És a dir, no, potser... jo crec que el Barça ha fitxat Cancelo,
clar,
perquè és el lateral esquerre titular.
Clar.
Jo crec que Eric és el lateral dret titular. I crec que al mig del camp...
Hi ha garrotades. Sí.
Té aquesta polivalència que pot jugar-te en diverses posicions i especialment els laterals, que no vas sobrat aquí, poden trobar, però com a dutxer,
com a recurs, no?
Com el dia que et falla aquest, llavors posa el Xavi Espart...
Jugarà molts partits, potser jugarà menys minuts.
Jo coincideixo amb el que...
Sí, quan hagis de fer rotacions...
Clar, jo coincideixo amb el que deia el Santi, que per no mirar més enllà, el que sí que és just dir és que no hi ha cap motiu perquè Flick se'l carregui diumenge. Sí. Que pot posar Cancelo, i tant que sí, però...
En el moment en què Flick vegi que Cancelo està al nivell òptim de forma física, qui jugarà és Cancelo, i no hi haurà cap motiu perquè sortia Espart. Però posarà Cancelo com al seu dia, no hi havia cap motiu, i Flick va posar Frenkie per davant de Casador. Això va passar fa 2 anys.
Qui
li va dir Kimmich?
És veritat.
Lo de l'AM, no sé si és un elogi enverinat. A Casador li va dir Kimmich,
sí,
i ara, 2 anys després, li han tret el dorsal.
És veritat que jo, potser em falla la memòria, diria que el tema Kimmich va ser més induït i que això de...
No m'he inventat jo, no? No
m'he inventat jo, més, no? Més natural.
Dos anys després li han fotut el dorsal, eh? La feina ha sigut treure-se'l del damunt. Vull dir que jo no em fliparia.
No,
a poc. No, perquè la peça que ens ha fet la Laia, extraordinària, fa 2 anys la va fer de Casador. La mateixa.
Home, Casador va arribar a ser internacional,
sí.
Correcte. Vull dir que estava justificat.
Com ara el que està passant amb Xavi Espart. Exactament igual.
Sí.
Està absolutament justificat. Jo no em fliparia, perquè no tornem a tenir una altra decepció.
Perquè la constància és molt difícil.
Perquè sabem que Flick prefereix a Cancelo abans que Xavi Espart.
És que si Espart...
Com sabem que preferia a De Jong abans que...
Però és que si Espart acaba jugant menys minuts, tampoc... Jo no ho qualificaria de decepció, però... Sí, evidentment, és que la plantilla té un nivell que vaja, és el que has dit.
I si desapareix?
Pot passar.
Jo crec que desaparèixer del tot no...
Jo també crec
que s'haurà d'ajustar molt, perquè és un nano de 19 anys que ha jugat no ha tingut vacances, com ha explicat la Laia, amb un pic de forma superior a la resta, perquè a més, no només va fer el Mundial, sinó va fer la pretemporada sencera.
Mm-hmm. Sí, sí.
3 dies crec que va entre Mundial i...
I la pretemporada sencera... Els gols de pretemporada es notava que hi havia un tio que semblava que vingués de Mart.
Ah, sí, sí. A la pretemporada sencera, amb els mètodes Google, que és el que, diguem-ne, els ha assumit, i físicament està molt per sobre. Això, evidentment, el mes de febrer no sé si estarà així. No, si està així és Kilian Jornet. Però realment això no. I després, que no el tregui, jo crec que no hi ha tampoc un debat mediàtic.
No.
Com pot haver-hi un debat mediàtic? Sí que podria haver...
Clar, més que mediàtic... Més del que hem fet nosaltres, avui amb la pregunta.
Més que mediàtic, d'entorn. D'entorn de dir... Clar, tres partits seguits. Sí, Fermín no hi havia cap motiu per treure'l de l'onze inicial. Però... Tenia Olmo tres partits seguits a la banqueta, a un campió del món et comença a girar el morro.
Has de gestionar-ho.
Jo crec que amb Espart no hi ha cap substitut que li giri el morro o li importi que li giri el morro.
I a part, que és que si diumenge juga a Cancelo no hi haurà cap manifestació, no. Ningú. Però que ara mateix, objectivament, dius, ha fet alguna cosa perquè se'l carreguin? No.
Els tres millors jugadors de l'inici de temporada del Barça ha sigut Rafinha, Fermín i Espart. Rafinha és intocable, vingui qui vingui. O sigui, Rafinha és
el... No veus Gabriel Jesús?
Jo en principi no, però veig que tindrà minuts. A Fermín, com que té l'ombra d'Olmo darrere, ostres, els haig d'anar gestionant, perquè tampoc pot ser que t'arribi al mes d'abril Fermín amb 4.000 minuts i Olmo només amb 300. Això no seria lògic, i en canvi Espart que vagi tirant fins que aguanti.
A veure, que la Laia ens explicava que Espart fins aquests minuts com a lateral esquerre al primer equip només havia jugat una vegada a la seva vida com a lateral esquerre, i va ser amb el Barça juvenil a la Youth League, en un partit on l'entrenador del Barça juvenil era l'Òscar López. Hola, Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, i vos? Ara acabat d'estrenar com a entrenador del filial de l'Sporting de Gijón, eh?
Sí, exacte, i molt content, molt bona entitat, hem tots navegant en la mateixa direcció, la veritat, molt content.
Tractant bé a Astúries.
Sí, la veritat és que sí.
Molt bé. Òscar, recordes aquest partit, aquest envers Barça, en què vas alinear Xavi Espart de lateral esquerra?
Bueno, sí, al final és un jugador que la seva qualitat, la seva virtut i una de les seves grans virtuts és la polivalència, sobretot, no? I aleshores vam veure juntament amb l'estaf doncs, que era un jugador que ens podia donar un perfil de lateral amb aquesta sortida doncs, una miqueta amb la cama dreta dins i sempre per un lateral esquerre, en la posició de lateral esquerre, que tingui la cama dominant dins, moltes vegades ajuda més que moltes vegades es pensa que és més perjudicial que una altra cosa, no? I el fet de tenir la cama dins moltes vegades fa que tinguis una sortida amb el central, que puguis filtrar passades a quadrat, que puguis jugar cama esquerra, la controles i cama dreta l'obres a l'extrem. Bueno, diferents solucions que sense que es donin compte els jugadors a vegades es obstaculitzen ells sols, no?
Mm-hmm. Ara parlaves de la seva polivalència. Si t'has d'imaginar un Xavi Espart amb força recorregut al primer equip del Barça, en quina posició creus tu que acabarà tenint més minuts?
No. Jo crec que la seva posició és com a lateral. És un jugador que les dues cames les domina bé, que és ràpid sobretot com a lateral per poder afrontar duels d'1 contra 1, que té bona tècnica per poder associar-se, que té bon recorregut quan ho creu convenient en òptimes condicions i circumstàncies per produir-se o per prolongar-se l'atac. Crec que la seva posició idònia és lateral. Sí que és veritat que l'hem utilitzat molt quan estava jo al Barça, també ha jugat molt de mitjentre. I és un mitjentre pues, seriós, molt defensiu, creador quan ho té que ser, és agressiu, no rebutja els duels. Bueno, és un jugador molt complet per mi.
Ara la Laia deia que és un... No, tot i que només té 19 anys, que és molt madur, ja ho era quan el vas tenir entre mans?
Molt. La veritat és que molt. Hi havia jugadors que em sorprenien, sobretot per aquesta maduresa, i Xavi Espart era un d'aquests, no? Un jugador pues, que gestionava el grup, tot i sent dels més joves, gestionava el grup en quant a seriositat. En quant a seriositat, en quant a maduresa, veies altres jugadors que potser eren una miqueta més dispersos en quant tu corregies coses o per interioritzar coses necessitaven més temps, i et donaves compte, bueno, l'estaf i jo ens donàvem compte de que Xavi Espart interioritzava tot molt ràpid.
Òscar, si m'equivoco, rectifica'm. Si no em falla la memòria, en la teva etapa al Barça tu també compaginaves el mig centre amb la posició de lateral. T'hi sents una mica identificat amb aquest perfil de futbolista com Xavi Espart?
Doncs sí, la veritat és que sí. Potser ell un puntet més agressiu que jo. Potser jo era una miqueta menys agressiu. Em faltava aquella contundència moltes vegades que Xavi Esparla té. O sigui, crec que és encara més complet. Sí que és veritat que la meva polivalència al final és el que em va donar una miqueta aquest pas, no? aquesta passa al món professional. I això molts entrenadors m'ho van comentar, de que a vegades, pues, doncs, inclús en el futbol base, era un condicionant negatiu, perquè on hi havia un forat, potser entraves, però a vegades no eres l'idoni en aquella posició, clar, o el millor en aquella posició. Però bueno, conforme vas creixent i te vas donant compte de que és una virtut tenir la polivalència, ho vas agraint, no?
Òscar, Xavier Espart és l'últim d'aquesta generació del 2007 que ja ha anat pujant al primer equip, Lamín, Cubarsí, Bernal, ara Xavier Espart, que el teníem aquí amagat. D'aquests futbolistes, que la majoria d'ells van passar per les teves mans, n'hi ha algun que diguessis, jo estava convençuda que pujaria aquest i m'està estranyant no veure'l o que fins i tot ja no sigui el Barça?
Bueno, potser et podria comentar respecte a Casado. Que és un jugador que crec que té unes condicions molt bones. Sí que potser va ser un compendi de coses, de circumstàncies, no? Que va fer que, pues, que Fermín, Cubarsí, Lamín, tots aquests jugadors poguessin integrar-se molt bé en el primer equip del Barça, però crec que Casado és un jugador amb unes molt bones condicions per poder tenir minuts a Can Barça, i més que sent els colors, més que sap tot el tema de la estructura, com funciona, tots els moviments, tot el que envolta una miqueta a l'estil Barça, a l'ADN Barça.
És cert que Casado és un puntet més gran que aquests futbolistes. Sí que és cert que li han donat dorsal aquesta temporada a Brian Fariñas, que no sé si també el vas arribar a tenir, perquè és un any més gran que la resta.
Sí, sí.
I aquest futbolista li veus recorregut?
Sí, Brian Fariñas, com a interior, és un gran interior, de molt recorregut, de box to box.
Interior, no mig centre.
Jo el vaig utilitzar més d'interior. Uh-huh. Com a mig centre, crec que per una de les seves virtuts, que és aquesta, l'arribar d'àrea a àrea, d'anar box to box i gestionar i donar passades a banda i poder trencar l'interval, i aquesta potència que té, o aquesta virtut condicional que té, de que te pot arribar d'àrea a àrea.
Acabo tornant a Xavi Espart, perquè abans has parlat de les seves aptituds defensives, que ara ens les qüestionàvem. Tu no tens dubtes, eh? El dia que toqui un Diomandé o un Dembélé de torn, tu no et faria por?
No, hi ha microconceptes que sempre es poden millorar, que sempre es poden seguir treballant, i que un professional, encara que tingui 35 anys, hi ha a vegades que microconceptes o detalls que fan que una jugada a l'1 contra 1 defensiu pugui ser més favorable al defensa o menys favorable al defensa, pren una gran importància en aquests microdetalls, no? Però crec que Xavi Espart té unes condicions molt bones per afrontar aquests duels. És un jugador que no és excessivament alt, és un jugador que és ràpid de cames, que és un jugador que és agressiu, que és potent, que sap jugar amb els braços, bueno, una sèrie de factors que fan que molts duels els guanyi.
Doncs sempre és un plaer i en aquest cas un regal poder parlar amb un home que ha tingut entre mans tota aquesta generació d'or del 2007, i en aquests cas avui per analitzar pros i contres, pros majoritàriament de Xavi Espart, aquesta sorpresa de la pretemporada blaugrana. Òscar, moltíssimes gràcies, una abraçada i molta sort a l'Sporting.
Perfecte, moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
Molt bé, doncs ja ho veieu, no hi ha dubte. A mi m'ha sorprès que l'Òscar, que ja ha treballat, digués, no, per mi és lateral, no és migcampista ni mig centre.
També l'ajudaria pels duels que no el posessin en els corners a marcar bé, el segon millor rematador de cap de l'equip rival.
És que, clar, aquesta és l'altra. Una cosa és que el dia que tingui un duel amb un extrem i se li escapi, mirarem a Espart. Si el poses al davant de centre en un corner...
Ja, aquí...
Potser no
té cap culpa, no avui, realment... Sí, era
un 75, Xavi Espart.
Sí, però sí. Camello tampoc no és molt gran,
No, però Camello és un rematador de camp.
És el davant de centre.
Jo crec que no li guanya d'aquella acció per l'alçada, Li guanya per errada en concepte.
Jo estic d'acord. Ell perd de vista la pilota. Però de saque és una mala idea posar un tio que no és Tachenko...
I que no té el concepte defensiu de marcar un davanter centre.
Vaja, jo...
Però normalment...
A Flick, jo crec que aquestes coses no les decideix Flick. Els aparellaments defensius en un corner m'estranyaria que ho decidís.
Com a mínim li deu donar el vistiplau, perquè és el màxim responsable de tot el que passa al seu equip.
Això sí.
El Barça fa defensa mixta, no?
Crec que sí, però en aquest cas...
Que normalment, quan hi ha una defensa mixta, els alts acostumen a estar cobrint la zona.
És veritat.
Vull dir que normal... I llavors, no sé si el Barça té gaire jugadors alts.
Això, el Barça, perquè té alçada aquesta temporada de jugadors, o sigui, en té pocs.
Tens Christensen, tens com a alts.
Tens Christensen, tens... Què més tens a alts?
Sí, la veritat és que ara que ho penso, els centrals no són especialment alts, tampoc.
Vull dir, tu no tens alçada, tens això. Quins alts tens ara? Gerard Martín. Bona alçada.
No, però defensors de camp, sí, Cobercí, defensa molt bé.
Parlant d'alçada, ara que parleu d'alçada.
Rafinha defensa molt bé, i és alt, i defensa molt bé de cap. Dic a les jugades de pilota parada, eh? Vull dir, que són els que hi ha. Jo crec que Gordon és agressiu, també en les pilotes dividides...
Sí, potser podies haver triat un perfil de jugador no ja tant per alçada, sinó un perfil un punt més agressiu.
Bàsicament que el Rayo té dos, té Legend i té Camello, no té més per rematar el cap.
Hauria sigut més greu que l'haguessin posat a defensar Legend.
Sí. Suposo que amb Legend no em mira...
Perquè la gent li deu creure tres caps.
Imagino.
Bé, en fi, no, ara tampoc ens fixarem en...
Rodri és alt, és que ara estava pensant en jugadors alts.
Home, Rodri, déu-n'hi-do.
No, dic ara, perquè estava pensant en això de l'alçada que he dit, dic Rodri. Bernal.
Gordon no està malament.
No, sí, n'hi ha.
Però jo crec
que... No patiu que amb els petits és quan més vam guanyar.
Jo és que crec que això, més que els centímetres, és una qüestió de que siguis més... tinguis més capacitat pel joc aèric, que jo crec que és evident que Espart no va per aquí. En fi, ara de seguida us preguntarem a vosaltres, als nostres oients, quin horitzó li imagineu a Xavi Espart, però ja que hi som, Laia, bones notícies a la infermeria amb Gavi.
Sí, ja es va dir en el seu moment que tot havia quedat en un ensurt, que només havia rebut una
partits,
forta contusió al genoll.
Que Déu-n'hi-do la trompadeta.
Sí, era una forta contusió, segons el comunicat, al genoll, però avui ja ha fet l'entrenament amb el grup i estarà disponible per diumenge.
Visibu, ja hem dit amb la Sònia que res greu.
Sí, clar, les imatges van espantar, perquè ahir va tenir una entrada als turmells. És veritat que ens vam quedar només amb un turmell i es veu que va haver una doble entrada als dos turmells i va sortir amb llitera i després el vam veure amb la bota, però vaja, s'ha descartat cap lesió greu. I també els pròxims dies s'anirà incorporant al grup.
I Gabriel Jesús, primer entrenament, no sé qui ha dit, potser ja va a València una mica just, no?
Jo dic que potser va i té minuts, però vamos, m'ha preguntat la Sònia. Jo crec que per anar, normalment aquestes coses d'integració en el grup i totes aquestes coses que es fan...
Aquest any hi ha tantes fitxes que hi haurà de quedar gent fora, perquè ara tens lesionat De Jong i Bardaggi, per tant, en principi tens 23 jugadors disponibles, algú haurà de quedar fora de la convocatòria. Mira, Flix ha carregat a Gabriel Jesús, per exemple.
O a Hamza o a Brian Farinhas.
No, bueno, és que aquests ja els dono...
Brian Farinhas és fitxa del primer equip.
Va ser el gran hit del programa d'ahir. La Laia encara no...
Bueno, avui estic contenta, li has preguntat a Òscar... Ah, no, la Sònia ha fet la feina. Un dia sense parlar de Brian Farinhas no podia passar.
Vinga, va, a veure què dieu vosaltres. Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Xavi Espart ha de continuar sent titular per davant de Cancelo i Valde, sí o no?
Doncs guanya per golejada, et diria el sí.
Estem fent preguntes molt de golejada aquests dies, eh?
Sí. Això és que no són bones preguntes.
No són bones.
85%.
A l'11 diuen tot el contrari. Diuen que són les bones.
Ah, aquestes són les bones?
Sí. Ah, mira. Això és el que diuen a l'11, eh?
Hi ha dues escoles.
No crec que tampoc tingui la veritat sobre aquest tema.
No.
Jo dic que és el que diuen a l'11.
A mi em fa la impressió
que... Quan una pregunta té un resultat contundent, és que la pregunta és bona.
Però no fa pensar la pregunta,
exacte,
no? Si tothom hi està d'acord ràpid, bé, no sé. Sí.
Bé, absolutament d'acord.
En tot cas, el resultat és el que és.
85% que sí, només un 15% que no, que Xavi Espart no ha de ser titular. El Jota Alfonso, que diu, de moment sí, s'ho ha guanyat. Flick ha de seguir aplicant la meritocràcia i que jugui el que estigui millor i el que millor ho faci. El Ramon, que diu, jo crec que sí, però la temporada és molt llarga i jugaran tots. Això és una cosa que es repeteix, un comentari que es repeteix, que hi haurà molts partits i que aniran jugant tots, en relació també al que dèieu. L'Àlex Cat, per exemple, diu, per davant de Valdés segur, perquè li dona mil voltes en tots els aspectes. També la pregunta ha servit perquè Valde, doncs, rebi diversos pals. I, per acabar, el Salvacasa, que diu, com diria en Costa, sí, però no. Que no sé si ho dius habitualment, però...
No, jo dic més allò de ni i so, però ja s'entén, doncs ja s'entén què vol dir. Sí, però no. temporada continua sent titular.
Sí, sí però no.
Bé, sí, però no tota la temporada.
Correcte.
Potser.
Ah, va ser titular a València.
Bé, ja ho veurem.
En el cas de Valde, és cert que nosaltres no podem veure els entrenaments, però si dones un toc d'atenció a un jugador, clar, tard o d'hora li has de donar minuts perquè comprovem si ha funcionat o no. Que passa que, clar, tampoc veiem si els entrenaments
clar,
ha funcionat o no.
Falta veure si només és una qüestió actitudinal, que és el que va semblar, o si realment l'entrenador prefereix un altre jugador que Valde, que podria ser veient les dues últimes temporades de Valde.
Tant de bo Xavi Espart firmi alguna temporada com les que ha firmat Valde.
La de la primera, la de la Lliga de Xavi, per mi és un temporador de Valde.
I la primera de Flick, déu-n'hi-do.
La primera de Flick, també déu-n'hi-do.
Tant de bo Xavi Espart.
Estic d'acord.
Faci alguna temporada com Valde.
Sabràs que són dos jugadors poc comparables, eh?
Sí. Bé, Valde és el que ens imaginem com un lateral esquerre i Xavi Espart és un lateral esquerre factoria Barça.
Reconvertit de...
Home, factoria Barça també ho és Valde.
Sí, però entén-me, vull dir que et fa de quart migcampista, això Valde no, Valde és una altra història.
És una altra història.
Xavi Espart recorda més el perfil Sergi Roberto, que era un migcampista interior, que el Barça convertí de lateral i durant molts anys et va donar molt bon rendiment de lateral dret.
Deixa'm que et digui que hi ha una imatge d'aquesta pretemporada que en desconec l'explicació perquè... Però ja crec que és el partit a Udine... que el Barça li fan un gol a l'últim minut i hi ha un davanter que corre a mig camp i li treu 20 metres a Valde, que sembla que estigui pensant en no sé què.
Era la pretemporada, no?
Ja, sí, però Valde la va començar. No era el que anava més...
Es va lesionar durant la pretemporada?
D'acord.
No. Vull dir, si allò marca la temporada de Valde, perdem-lo de vista.
No. Jo només dic, Jordi, que quan l'entrenador surt i li calça una castanya a un entrenador per l'actitud, o per, més que per l'actitud, perquè no li veu afany de continuar progressant i veus allò...
El conformisme, sobretot.
Sí, jo crec que hi ha una mica d'això, però vaja. Més clar que ho va dir Flick no es pot dir. Vaja, el Grau és valdista, no passa res.
Sí, sí.
Jo he dit que tant de bo Xavi Espart
sí.
Doni el rendiment que ha donat Valde, sí, sí. No en aquesta passada temporada, en les bones.
Jo el que crec és que...
Jo el que crec és que...
Xavi Espart no tindrà la continuïtat que ha tingut Valde. Això també t'ho dic. Però
bé, ja... no ho sabem, de moment ha tingut 3 partits, sí, no ho sabem.
Ja
ho...
Doncs jo crec que si estigués al nivell que estava Valde, tindria continuïtat.
Mira, havíem de haver fet aquesta pregunta. Creieu que Espart tindrà el nivell
perquè
de Valde?
Jo crec que entre la bona versió de Valde i Cancelo, per mi Valde li dona 1.000 voltes. Per tant, si Xavi Espart arriba en aquell nivell en el qual estava Valde, serà el titularíssim al lateral esquerre.
Ja, és que quan va arribar Cancelo l'any passat pensàvem que venia a fer de suport a Valde i li va acabar avançant per l'esquerra, com ja he dit.
És que el sostre de Valde és realment molt alt pel que ens ha ensenyat, però clar, fa una temporada que no el veiem, aquest sostre.
Li falta trobar aquesta regularitat, no?
Del tot.
Bé, doncs veurem què passa amb Xavi Espart, què passa amb Valde i què passa amb Cancelo. Serà per laterals.
Acabarà jugant Gerard Martín de laterals.
No, això segur que no, però no tenim centrals. Laia, gràcies.
Adéu.
Joan, fins ara.
Fins ara.
Una pausa i ve el Fito. Ens farà escoltar davanters centres a Dojo. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els dijous, paella,
canó, pastanaga,
petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
t'acabo bé, estimo,
i Bruno Oro.
No tallis, l'impú!
I després, amb els Oscars.
Són superfamosos.
Qui? Jo no. Tu, correcte.
Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Queda clar. Gràcies.
El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
No serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió a fons ni hi haurà més recursos.
S'ha de comprar un habitatge perquè, si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
Divendres respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Eh? Ei, mama, què tal?
Ja heu tornat a començar el programa normal?
Què vols dir normal?
Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
Ah,
perquè
no.
S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
Mama...
Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
Ah, sí? En Joel Díaz està...
Va,
sí.
No m'ha pas agradat, de moment.
Ah, no?
És massa alt.
Què vols dir, que és massa alt?
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Sweet dreams are
made of this. Who am I? Molt bé. Eurítmics, no?
Molt bé.
És que estava dubtant si era Annie Lennox o Eurítmics. Molt bé. Ens n'hem anat lluny, eh? Salva, has tirat enrere. Anaves en calça curta, encara. No, malauradament per vosaltres no torna Joan Fitó, sinó que ve Ramon Salmurri.
Hola. Afortunats tots.
Hola, Salmo, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Salmo ve a fer-nos escoltar unes declaracions que ens han sorprès, no perquè no ho imaginéssim, sinó per la sinceritat de Lautaro, el davanter i capità de l'Inter.
Sí, són declaracions en italià, és el capità, com dius, de l'Inter, i va ser un dels noms de l'estiu quan l'operació per Julián no acabava d'avançar. El Barça es va interessar en Lautaro, tot i que va acabar amb Gabriel Jesús, i Lautaro ha reconegut públicament aquesta proposta al Barça.
No, seguramente, come dico sempre, è un grande piacere, un grande onore, una soddisfazione enorme, perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per cercare di diventare ogni anno migliore. E quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club, sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere, perché è una cosa molto importante.
És en italià, però s'entén perfectament.
Sí.
Molt honorat per l'interès del Barça. Gràcies, però no m'ho vaig ni plantejar.
A tot això, la relació entre el Barça o entre Joan Laporta i Lautaro ve de lluny. Ve de lluny. I per això s'ha d'entendre, o des d'aquí s'entén una mica, l'aparició d'aquest nom els últims dies de mercat. Perquè quan Joan Laporta guanya el poder al març del 2021, després de les eleccions, allà i ja durant la campanya hi ha contactes molt intensos entre Joan Laporta i l'entorn de Lautaro per mirar de fer aterrar el futbolista a Can Barça. Aleshores tenia una clàusula de 110 milions d'euros, ara mateix no té clàusula, va renovar el seu contracte amb l'Inter, i el Barça passava per un moment econòmic molt delicat i l'operació no es va poder tirar endavant, però diguem-ne que quan va aparèixer el nom de Lautaro ara aquest estiu, també s'explica una mica des d'aquest vector.
Uh-huh. Hauríeu preferit, comptant tot el pack, el que hauria costat Lautaro, que molt més, evidentment, que Gabriel Jesús, l'hauríeu preferit o us sembla bé per on ha tirat el Barça amb Gabriel Jesús, que és una aposta de baix cost?
És que jo Lautaro el veia impossible des del principi. O sigui, està bé preguntar, com si vas a preguntar al concessionari de Ferrari si els hi sobra algun gratis per aquesta tarda, no? Vull dir...
Però això, estic d'acord, fas bé de preguntar, però no se sap.
No, no, no se sap mai.
9 anys allà, però... pot dir...
Sí, capità, 9 anys allà...
Em ve de buscar canviar d'aires, però no és el cas.
No és el cas, i el sou que deu cobrar Lautaro a l'Inter, ni te la cuento. Però jo el veia molt complicat. La solució Gabriel Jesús, a mi em sembla... jo estic bastant a favor, per preu, per com és el jugador, perquè el jugador em sembla un molt bon jugador, ara, i si funciona ja és l'hòstia.
Sí, jo estic amb el vaixell del Santi, en el sentit de que al final Lautaro era una peça impossible, agafes a Gabriel Jesús, que no estava en les travesses de ningú. A mi em sembla que és un molt bon futbolista, veurem com acaba encaixant, sí que és cert que no ha trobat mai aquell lloc, no, de titularitat, però és molt treballador. A mi quan va fitxar pel City era un fitxatge que m'il·lusionava, i ara, doncs, tot i no ser el nou referent del Barça, a mi em sembla una bona opció, perquè al final el Barça vol Julián, sí o sí. Llavors, qualsevol altra peça era una mica un tapar algun forat, no? I
però per tant, tu el veus com un pedaç.
Sí, jo ho veia com un pedaç. Per tant, t'agafes a Gabriel Jesús, que és una oportunitat de mercat, i a veure com van passant els mesos.
És que a mi l'operació de Gabriel Jesús, crec que una mica com a tothom, només té l'asterisc de la salut. Sí. És a dir, si no té problemes físics, i sí, com diuen els genolls estan òptims i no tindrà problemes recurrents aquí, jo crec que és una gran operació de mercat. Perquè el cost és que és extraordinari. 29 anys, no? El mateix que Lautaro. Sí. L'altre era una inversió descomunal.
Sí, sí.
I tampoc no t'assegura l'èxit, eh? És veritat que és un gran davanter, però han vingut aquí molts davanters i els hi ha costat, eh?
És un gran davanter.
I en tens 30, igual la cosa, la primera temporada costa.
És un gran davanter.
Ha tingut les seves fases, l'Altaró.
Sí, sí, no, però és molt bon davanter.
Sí. Bon, però no top.
No
és Harry Kane o Haaland.
Com que Gabriel Jesús... No, el que sí que guanya Gabriel Jesús amb la conjuntura que s'ha donat és que Gabriel Jesús té zero pressió.
Sí, sí. Sí.
Si arribar Lautaro o qui fos per 170, 80 milions és una altra cosa. Gabriel Jesús ha arribat després d'haver estat a grans equips europeus i a Palmeiras, a més a més un gran de Brasil, ha guanyat títols, sap què és guanyar campionats, ve fart, és un tio experimentat, tots els que l'han tingut parlen molt bé d'ell, del seu compromís, per tant, i ve per 10 milions.
A on li comprarem 10 gols a la temporada? Els hi comprarem.
I a l'altre no li comprarem.
L'altre, si no en feia 30, clar, era un fracàs.
Sí, sí, això és així.
Exacte.
El Barça ha fitxat Gabriel Jesús i nosaltres ho aprofitem per presentar un dels fitxatges d'aquesta temporada. Ja el vau poder escoltar aquí al Tot Costa durant el Mundial i ara sí, quedarà, el tindrem durant la temporada quan a ell li vagi bé. Jean-Marie Dongo, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Bé, gràcies i benvingut al Tot Costa per segona vegada, ja hi va ser a l'estiu. Bé, tenim moltes ganes d'escoltar la teva mirada sobre el futbol, ja, vaja, que no té els pèls a la llengua, ens va quedar clar durant el Mundial, i vull aprofitar per preguntar-te directament si creus que el Barça resol bé la matèria del nou aquest estiu.
No, jo crec que encara no. Primer de tot, gràcies, per ser aquí.
No, gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Ara no sé si és el nostre Gabriel Jesús o el nostre Julián. Què prefereix ser? És el nostre Julián, el Dongo, va.
Jo crec que som més Julián, no?
Sí, ets més Julián, clarament. No sé com ho he dubtat.
No, jo crec que encara és un tema... El Barça hauria de resoldre el problema després. Pot ser a l'estiu que ve o a gener. Jo crec que Gabriel Jesús és un parche, no és el davanter que tothom volia, però jo crec que és un bon jugador, que si Flick és capaç de recuperar una mica la sensació que va donar quan era al City o a l'Arsenal, podem tenir un jugador que pot ajudar molt a l'equip. Jo crec que la Lliga farà gols, però jo crec que la Champions no es donarà aquest salt per competir contra els millors equips d'Europa.
Tu que eres nou, t'agrada aquesta dinàmica de... No acabem de tenir un nou ben bé nou, perquè Gabriel Jesús és davanter, però pot jugar a l'esquerra... És a dir, no, que el PSG no té un nou clar... A tu t'agrada aquest futbol modern, per dir-ho així?
A mi m'agrada el que genera el Barça, no? Jo crec que el Barça ara mateix es posa qualsevol, farà gols. La manera que juga el Barça, el que genera les ocasions, tot això, faran gols tothom. Jo no tinc cap dubte amb això. El meu problema és quan arribi a l'equip del teu nivell, allà és quan es verà si l'equip està preparat per guanyar la Champions o per competir contra els grans equips. Però jo no tinc cap dubte que el Barça farà gol, jugui qui jugui, per la forma de jugar, per les ocasions que genera l'equip, i jo crec que això no és un problema davanter. Per mi, jo sempre he dit que el Barça ha de fitxar els millors jugadors del món. No jugadors mitja que ets, saps? Si volem apostar per jugadors joves, ja tenim la Masia. La resta crec que ha de ser jugador diferencial i és millor del món.
Per tant, respecte a la davantera passada, és a dir, si agafem la davantera d'aquest any, la davantera titular probablement seria Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, ara mateix.
M'agrada molt més aquesta.
Si t'agrada molt més aquesta? Sí, sí, era sí, aquesta. Sí, sí. Que l'any sí, passat sí, que tenies sí. Lamine, Lewandowski i Rafinha. O Lamine, Ferran.
Ja, però un Lewandowski que clar, ja no era aquest jugador gran, clar, ja no era aquest davanter centre del Bayern o de Dortmund. Jo crec que aquesta té molta mobilitat. Sabia intercanvi de posició i pot El problema serà quan juguem contra rivals que es tanca una mica i aquest joc estàtic, Gordo no ho té, Rafinha tampoc és tan bo, Lamine sí, però jo crec que aquesta és molt millor. Jo crec que Gordo ara mateix millora a Ferran. Jo crec que Lewandowski són paraules ja gran, però no, l'últim Lewandowski, jo crec que aquesta davantera millora molt més a Lewandowski l'any passat. Jo m'agrada molt més aquesta i vull veure partits quan siguin rival bons. Allà faré una mica per veure qual és el nivell real de l'equip.
Ho has dit un parell o tres de cops, això ho vull veure al nivell quan arribin els rivals de la teva mida. Et vols esperar a dir si veus aquest Barça competint per la Champions, etcètera, eh?
Sí, sí, per mi ara mateix la Lliga no necessitem fitxatge per guanyar la Lliga. Ja hem guanyat dos anys seguit la Lliga i jo crec que el Barça ara mateix és el favorit. Si no passa qualsevol cosa rara de futbol que pot passar, el Madrid també té un bon equip, jo crec que ara els fitxatges i tota la idea de fitxatge jo crec que és per competir per la Lliga. Portes a Rodri per competir per la Champions, no per la Lliga.
Clar.
Això ho vull veure quan arribi la Lliga, hi ha un bon test contra PSG i City, allà veurem si el Barça té a nivell real, si està a prop d'aquests equips per poder guanyar la Champions. Això que la Lliga no tinc cap dubte.
Doncs aquesta és la mirada del Jean-Marie Dongu, que hem aprofitat per anunciar-vos avui que anirà traient el cap aquesta temporada pel Tot Costa. Jean-Marie, un plaer i moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu, abraçada.
Molt bé, doncs la Jean-Marie està una mica en la línia de la Mireia de Gabriel Jesús Pedaç i que aquesta matèria s'haurà d'acabar resolent amb un primer espasa més endavant.
És la idea del Barça, també,
sí, sí,
no?
Certament. En fi, posats a escoltar nous, ja sabeu que el Salmo és de vot de Robert Lewandowski i avui, escolta...
Segons com Hansi Flick l'hagués volgut, no? Aquesta temporada, encara?
O potser no.
O segurament.
Tu creus que aquell Lewandowski...
El pla inicial era...
El Rafinha.
Si se'n va Lewandowski, no se'n va Ferran Torres. Això era el que ens van explicar el juny. Entenc que beneït per l'entrenador. Al final han acabat fotent el camp els dos. Jo no estic lluny del Salmurri.
Però Lewandowski aquest any no seria titular al Barça.
No, seria, jo no estic dient això.
El voldria tenir a la banqueta. El que passa que l'entrenador, que ja ho podem entendre, el preu de Lewandowski a la banqueta potser...
Ah, això sí.
No, sí,
potser
sí, no és. Jo no estic anant a tot això. Sí.
Jo crec que els gols de Lewandowski suplent...
La pregunta maliciosa és si Flick hauria preferit per completar la plantilla Lewandowski o Gabriel Jesús. I és una pregunta que només ens pot respondre.
No podem saber.
Dependrà dels gols que li faci Gabriel Jesús.
Correcte, sí. Bé, gols i rendiment. És que no és un superkiller, no té res a veure amb Lewandowski.
No, però per com vol jugar al Barça Lewandowski jo crec que ja no estava.
No, jo també ho penso, però... Bé, és un dubte raonable.
Corre molt, Rafinha, eh?
Sí.
Corre molt, eh?
Ja, però...
I Gordon.
I pel que diuen Gabriel Jesús, també corre molt,
sí.
Eh?
Sí, sí.
No, és que Flick volar...
Guardiola va dir d'ell que era el millor davanter defensa que havia vist a la seva vida. Corre sens dubte, cada cop.
Si no corrés, és a dir, que és el que feia Messi, que no corria i en feia 50, a tapar la boca... Però estem d'acord ja que no estava per fer 50 gols, tampoc.
Va ser l'última temporada.
I després jo crec que té raó la Sònia. La tarifa i la nòmina de Lewandowski, els anys de contracte que t'hauria demanat... Jo crec que pel club és absolutament...
Aquí jo ja no hi entro, jo m'estic referint a...
Però és que el pack és tot...
No ho sé, Robert, acabes contracte, ens interessa que et quedis, però en aquestes condicions.
Un any en aquestes condicions. Doncs gràcies, me'n vaig a l'MLS.
Més o menys és el que li van oferir, no?
Ja devia anar per aquí la cosa, no?
Jo crec que no li van arribar a fer oferta.
Jo crec que... Vaja, el Salmurri...
Jo crec que no.
No li van arribar a fer oferta?
Va haver un moment de decidir...
Jo crec que se'n va parlar.
La va expressar a la Porta, dient que si fos per ell li oferiria la renovació.
I fins aquí les notícies.
Exacte.
De fet, això ho va dir en campanya electoral. estem parlant del
Fins i tot et diré que el Barça ja li anava bé que Lewandowski volgués marxar per no haver-li de fer una oferta a la baixa, que és el que tu t'encaixava.
I van ensenyar el que li pagaven a l'Aràbia Saudita i el que li pagaven a l'MLS, i no va fer falta fer oferta, perquè evidentment la teva era una desena part.
Hi ha un punt que hi ha un punt en una negociació com aquesta que és fins i tot una falta de respecte anar-li a un tio com aquest i dir-li, tu estàs cobrant 10, jo te n'ofereixo un. No cal fer-ho.
És gairebé un insult.
Exactament. No ho fas, t'ho estalvies
i tothom queda content. Jo crec que ha acabat molt bé pel Barça, per Lewandowski, per tots plegats, que això acabi així, i que no acabés malament amb una mala cara a Lewandowski de dir-li, ostres, m'esteu oferint merda.
Si Flick està content, tots estem...
En qualsevol cas, el que sí que portava Lewandowski més allà del seu rendiment i dels seus gols és experiència, que és una cosa que, segons el mateix Robert Lewandowski, li falta aquest vestidor, que reconeix, i segons el propi Hansi Flick, perquè, va, és igual. En qualsevol cas, Robert Lewandowski, en una entrevista a Radio Marca, ha analitzat el fitxatge de Rodri i no ho ha fet només des d'una perspectiva, diguem-ne, de joc o de futbol, sinó de gestió de vestidor.
Sí, es un jugador que sabe si el equipo necesita una vigilancia entre cómo juega hasta adelante, pero también cómo...